Dos quarts de deu, benvinguts a la tertúlia del Gall del Monestir. A l'estudi Ramon Barnils tenim avui entre nosaltres Maria Pila, Joan Alzina i Toni Ramon. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Moltes gràcies per venir a compartir aquest espai amb nosaltres i a parlar de diversos temes d'actualitat. Si els sembla, m'agradaria començar parlant sobre aquest nou xoc entre funcionaris i govern de la Generalitat. Com saben, ahir va haver-hi diverses protestes dels treballadors públics per aquesta proposta de la Generalitat de, entre altres coses, per exemple, reduir sous, acomiadar interins, la no convocatòria d'oposicions per l'any vinent i també altres decisions com, per exemple, la supressió dels tiquets per menjar o d'alguns dels dies personals. Els sindicats consideren la proposta una declaració de guerra, en canvi la Generalitat veu aquestes mesures com un pas necessari per reduir dèficit i per posar en context el que és la funció pública en aquest escenari que tenim de crisi. No sé quina opinió els mereixen aquestes propostes que fa la Generalitat, si consideren que és una declaració de guerra o si es tracta simplement d'intentar adequar aquests llocs de feina a l'actual context i igualar-lo a altres persones que tenen altres contractes. Qui vol començar? Maria?
No, vols començar.
Sí, qui vulgui.
Jo crec que no és exactament una declaració de guerra perquè abans de la campanya electoral i durant la campanya electoral ja es va dir que hi hauria una reforma, o com se li digui, de l'administració pública. Segurament hi ha moltes coses que reformar, però la manera que ho fan crea molta alarma en la gent, i llavors sembla una declaració de guerra, perquè portem un any que entre el deute, el dèficit, que no ens paguen tal, estem com obsessionats en tot això. Jo crec que corre massa en aquest sentit la Generalitat, o com a mínim no dona missatges que tranquil·litzin a la gent, és a dir, tot és molt genèric.
Joan?
Jo crec que això no és un joc de guerres, no? Òbviament, tot el que afecta la butxaca de la gent es pot considerar, pel que ho rep, una agressió que no toca, però la realitat és que el sector públic ha gaudit històricament d'alguns avantatges, de tots aquests plussos i extras i lius que no deixaven de ser un aspecte que sumava a aquest esperit de que tot anava bé, de que es podia gastar en qualsevol cosa. Hi havia poc control aquí. Està clar que qui ho ha estat rebent ara veurà reduïts els seus ingressos, i això mai és una bona notícia, no? Però també penso que està clar que si hi ha que actuar d'una forma responsable per millorar l'estat de la tresoreria pública, doncs hi ha que fer coses com aquestes. N'hi ha que fer més, hi ha que fer-ne més, en parlem després, de totes maneres.
Toni?
No, jo crec que el problema de tots aquests missatges és la poca definició que tenen en si mateixos, no? Sí que hi havia algun missatge abans durant la campanya electoral o previ campanya electoral, però molt eteri, i després fa uns dies, just a les 24 hores dels resultats electorals del 20N, el senyor Mas anunciava unes retallades que afectaven els funcionaris, però ell mateix deia que no enviaria ningú a engreixar, no?, la cua de l'atur, i ara ens està dient, doncs, que els interins molt probablement no renovaran contractes o es prescindirà dels seus serveis. Per tant, tampoc ha definit en quins departaments o en quins àmbits es pot rebaixar funcionaris. Per tant, hòstia,
crec
com
que els
sempre, és una cosa
no són
totalment...
funcionaris són els funcionaris de carrera, els que han fet oposicions i tal. Ara faltarà si també tocaran els polítics, aquests que són contractats.
Aquest és el
càrrecs
punt.
De confiança.
Aquest és el punt. Exacte, aquest és el punt. Jo crec que per un cantó, la manera de comunicar les coses probablement és millorable, i per un altre, la manca de transparència és preocupantíssima, perquè està bé que un faci ajustos, però és imprescindible que un els faci en un entorn de total transparència i demostrar un pla complet. I escolti, jo tinc aquest problema i el penso resoldre d'aquesta manera. I aquesta manera resol el problema. El que no funciona és dir, mira, ara aniré fent cosetes i espero que una més l'altra em resolguin el problema. Està clar que la reducció que s'anuncia té un impacte positiu a la caixa, però jo crec que és absolutament imprescindible que algú ens expliqui de veritat quins són els números de tota aquesta estructura, no sé si útil o no, però tota aquesta estructura que té més caire polític que no pas gestor, que està a tot arreu, a tots els àmbits de l'administració, perquè es pugui opinar també sobre si és necessària o és prescindible.
I tot això pendents d'una reforma laboral que ha de tirar el govern espanyol, que Mariano Rajoy, per exemple, hi va tenir diverses reunions tant amb patronal com amb sindicats, Mariano Rajoy que continua sense fer declaracions, però que algun dia o altre sortirà, suposo, davant d'un micròfon i dirà què farà, no?
És a dir, no, aquí tindrem les dobles retallades, no? La que ens haurà fet el govern de la Generalitat i les que després ens arribin per decret llei de, des de Madrid, no? Per tant, home, no, jo, no sé què ens espera,
jo
però...
Jo sí que penso que la funció pública o l'administració pública hi ha hagut de, durant molts anys, jo crec, massa alegria en tots els sentits, tant des dels funcionaris als ajuntaments, ja no dic els de l'ensenyament, els de la sanitat, i que això es té que controlar, potser canviant l'administració, el sistema de funcionar. I dins aquests abusos, doncs jo recordo, per exemple, quan el Suárez va ser president del govern, no sé si el primer any o el segon, va posar explícitament una persona perquè reformés la Seguretat Social. Va durar 3 mesos, perquè tots els lobbies, la gent, el van fer saltar. Esclar, això no és possible, perquè pensa que la Seguretat Social és una estructura que ve del franquisme, que no s'ha modificat i que té una qüestió que jo no l'acabo d'entendre, és que pensions i medicina van juntes. Quan això és un ou i això és una castanya. S'haurien de separar i saber el que és sanitat i saber el que és pensions. Però aquest toro no sé si el agafarà pels corns alguna vegada.
Mira, jo vull ser positiu. Sí, jo vull ser positiu. Jo penso que, aviam, que el Rajoy està fent un exercici de prudència, està aprofitant l'avantatge que té el poder començar a gestionar sense ser del tot públic i està preparant coses. Vull pensar que del que prepara hi ha un percentatge que òbviament serà, tindrà el caire de retallada, i també vull pensar que hi haurà un altre percentatge, i ho estem veient, que parlarà d'impulsió real de l'activitat econòmica. El pacte que els està demanant empresaris i sindicats abans d'un mes, crec que és una prova clara, és un missatge molt, molt obvi. Dius, senyors, si vostès es posen d'acord d'aquí un mes i a l'acord al que arriben em sembla que és suficient, no legislaré al respecte. Si no ho fan, legislaré, perquè no tinc temps. No podem estar jugant. Òbviament respecto els estaments que hi ha, els hi dono l'oportunitat d'arribar al nivell de responsabilitat que es requereix en aquests moments de vostès, però si no són capaços d'arribar a un acord suficient, ja el faré jo. Això està bé. I espero que darrere d'això hi hagi altres coses. Desgraciadament, i aquí segurament no sóc tan optimista, desgraciadament encara no sabem ningú dels noms que governaran aquest país d'aquí un mes. No? I això em preocupa, perquè pot ser que sigui tàctic, no els vull dir per no sé bé per què, o pot ser que sigui un problema real, no els puc dir perquè no els tinc, i d'això ja en sabem en aquesta casa nostra de fa uns mesos.
No sé si serà el govern dels millors en aquest cas, perquè aquest és el gran dubte, no? Que veure si hi ha gent que s'hi atreveix.
Jo crec que, a veure, amb la reflexió que estaves fent, no?, de que pot ser que el senyor Rajoy, amb això de que està tancat al despatx i no diu res, doncs està fent feina i està preparant totes aquestes mesures, però el que ja s'intueix, no?, amb aquesta comodíssima majoria absoluta, és que serà una cosa feta des d'un sol partit, un sol ideari, i per tant, igual que està passant a Catalunya, no es comparteix totes aquestes decisions amb un pla global, que és el que abans apuntaves, que es pugui consensuar al Parlament de Catalunya i amb agents socials. El problema és que estem sentint avui unes declaracions sobre que és una opinió d'un conseller de Sanitat de com hauria de ser la salut pública. Després, la proposta que s'intueix que és del govern. Després, ara, si posem un tiquet o no posem un tiquet. O sigui, tot sembla improvisacions.
Però això és un problema nostre. Tot això ens ho estem fent nosaltres sols. Aquí a Madrid no afecta per res.
No. Però volia dir que els dos governs, jo el que intueixo és que no hi haurà aquest espai de debat parlamentari i amb agents socials. Aquest és el problema. Que estem deixant anar les notícies departament per departament, com qui no vol la cosa, i bueno, és preocupant, alarma la gent, i el que evidentment no té és cap consens amb ningú.
No, jo penso que la Generalitat el tema de comunicació tindria que millorar-la. A més, això.
Jo això ho assimilo molt a manca de lideratge i a manca de planificació. És a dir, quan jo tinc un lideratge fort i tinc clar el que s'ha de fer, ho faig. Quan dubto i dic, ostres, quin impacte tindria si fes això, que no sé ben bé si ho haig de fer o no, o si em puc atrevir a fer-ho, o si tinc els recolzaments necessaris per fer-ho, ho llenço. Boi, digues.
Però no creuen que això està premeditat? Per exemple, el cas de Boi Ruiz, quan llença aquesta proposta de dir, doncs, les capes mitjanes altes, per dir-ho d'una manera, hauran de contractar una pòlissa per fer servei, per utilitzar la sanitat pública. Vostès no creuen que això està premeditat, que es llença el globus sonda per veure quina és la reacció?
Sí,
i a partir d'aquí... És a dir, que la planificació sí que hi és, almenys en l'aspecte comunicatiu, no sé, després en el pla general per sortir de la crisi. Perquè Boi Ruiz va repetint aquestes propostes, sempre en va llançant, les llença, a més, en uns àmbits molt concrets, sap com, diguem-ne, sortir després als mitjans, com corregeixen...
No, però el Boi Ruiz sap que les classes mitjanes, una mica altes i les altes, ja tenen una pòlissa privada de sanitat, ja la tenen.
No sé si s'ha estudiat a fons, no?, amb això que diu la Maria, l'impacte real que tindria aquesta mesura, perquè no sé fins a quin punt ja hi ha gent, doncs, amb un poder adquisitiu que no és usuària habitual de la sanitat pública. Per tant, potser l'impacte seria molt menor d'aquesta mesura. Però, en canvi, es deixa anar i el que deia, si és un globus sonda o no, doncs, evidentment, no, mai podrem posar la mà al foc, ho sembla, però no sé quina és la vostra percepció, però jo veig la gent, a banda de que els hi dona un recolzament electoral brutal, doncs veig la gent veient-les venir, entomant-les, i poca constatació i opinió, més enllà de partits polítics i de sindicats, en aquest cas de la medicina, no. De veritat, no he sentit masses opinions, a banda del fregar les mans de les companyies asseguradores.
Jo vull creure que és premeditat, perquè si no, malament rei. És a dir, si fos veritat que tenim un conseller llançant missatges que poden ser problemàtics a nivell general, sense control, tenim un problema molt greu. Com tu deies, els missatges es llencen en foros molt determinats, en moments molt planificats, i el missatge és molt coherent amb el foro. Per tant, vull pensar que és totalment planificat.
Ahir al Parlament, per exemple, Boi Ruiz va sentir crítiques del PSC sobre aquestes paraules de la pòlissa, i la representant socialista, la Laia Bonet, li preguntava si, venint d'on ve ella, en el món professional, que recordem era representant de les mútues, no estava intentant defensar altres interessos que no fossin els de la població, que no estés darrere d'algun, diguem-ne, interès per part de mútues i sectors privats per aconseguir més quota de mercat, perquè al cap i a la fi, en aquest cas, es parla d'un negoci. Per tant, aquestes paraules, no?, que deia el Toni, no?, la reaccions que va estar la gent, sí que potser hi ha alguns partits que, no sé si per joc electoral també tot sigui dit, però la situació de Boi Ruiz venint d'on ve amb aquestes paraules, doncs
a vegades té aquesta reacció. A més, en algunes declaracions on parlava de l'obligació, no?, de contractar aquesta pòlissa, és molt fort. Jo, personalment, si alguna cosa hem d'obligar les rendes més altes, jo crec que és atribut a més i administrar millor aquesta recaptació i millorar, doncs, els serveis en la globalitat de la població, no?, la universalitat. L'obligació de la contractació d'una empresa privada perquè et doni un servei, home, jo ho trobo fort, venint, no?, de l'estat del benestar que tenim i que ens agradaria, amb les modificacions, doncs, necessàries, conservar amb aquestes universalitats.
Jo el que trobo fort, i si vols és el que em preocupa més de cara a futur, és el fet que continuem, passen els dies, passen les setmanes, passen els mesos, continuem parlant única i exclusivament de reduccions, retallades, d'eliminacions.
De deute.
Quan parlem d'incrementar ingressos, només parlem de que les rentes altes paguin més. Senyors, això és poc realista. I escolta'm, tot té un límit, tot té un límit. I el límit és la proporcionalitat i la coherència, no? Arriba un moment que si fas pagar més del que és coherent, la renta alta marxa. I si la renta alta marxa, no només perds l'increment, sinó que ho perds tot. Per una altra banda, no tenim la capacitat legislativa de regular què és el que han de pagar les rentes altes. I al final, per molt que paguin les rentes altes, no estem aconseguint res. Simplement estem aconseguint pagar més. És a dir, tapar però forats.
Indirectament vostè estarà pagant més quan si l'obliguen a contractar una mútua privada, per obligació.
Però reduïm els forats. O sigui, aconseguim que el propi sistema sigui capaç de generar tot allò que cal perquè, òbviament, es pagui les coses que ha de pagar i, a més, ajudi que les coses vagin millor. I el que em queixo és que només pensem en com farem per pagar el que tenim, com farem per reduir el que hem de pagar, com fem... La manera més fàcil d'obtenir ingressos és dir que les rentes altes paguin més. I, escolti'm, faci que hi hagi més gent que pagui. Redueixi l'atur. Converteixi els senyors que cobren els senyors que paguen.
El que sí s'hauria de fer respecte a les rentes altes és reformar les ICAPs. perquè les ICAPs és un coladero i paguen el 1%. I si s'ho munten bé, encara els hi deuen tornar diners.
En canvi, una persona que té una nòmina, aquest no s'escapa, que es deixi de pagar 20 cèntims a la declaració d'Hisenda, que li arribarà una carta a la setmana reconeixent-li que ha intentat estafar.
Pot ser tan morós com vulgui l'Estat, però tu passa un dia de pagar els impostos i et cau un 20%.
Aquest seria també un debat interessant, no? L'actitud de l'agència tributària front al ciutadà.
Vull dir, hi ha molta gent que encara no rebut la devolució de la declaració de la renta.
Si estàs pendent d'aquests diners,
depèn del que et deguin. I estem a desembre.
Hi ha gent que no l'ha rebut, hi ha empreses que se'ls hi deu la devolució de l'IVA i tampoc se'ls ha pagat, i per què? Per no parlar de les empreses que se'ls hi deuen autèntiques fortunes de despesa corrent, sobretot sanitària, i que no saben quan les cobraran, agreujat perquè la banca ja no dona crèdit al sector públic. Per tant, és difícil anticipar factures que no saps quan cobraràs. Doncs aquest és missatge negatiu. No, avui vinc positiu.
No, sí, jo sempre acabo una mica trist a les tertúlies, tot sigui dit, perquè sempre parlem d'aquesta situació econòmica amb el dia a dia, i a vegades penses, ostres, no hi ha ni un bri d'esperança, no hi ha alguna cosa... Es veu al final del túnel d'alguna manera o... O ens haurem d'acostumar i el túnel serà constant fins... No se sap mai...
No ho sé, però a nivell de lideratges, és el que deia abans, no s'ha buscat l'espai de debat públic i obert, no?, de tot això. Llavors ens van arribant aquests noticions negatius, absolutament negatius, i costa molt a nivell de percepció de la població, doncs, que tenir un punt de vista optimista, certament. Però jo crec que falta, doncs, que aquest lideratge obri aquest debat en seu parlamentària i amb agents socials. A partir d'aquí, no ho sé, poder serem una miqueta més optimistes.
Jo crec que som víctimes de la manca de competència. És a dir, què és més difícil? Tirar una casa a terra o aixecar-la? Tirar una casa a terra és molt fàcil. Si et donen un bon martell i tens uns bons braços, trigaràs més o menys, però la casa va a terra. Aixecar-la, per aixecar-la necessites altres coses, un planell, necessites un arquitecte, un cap d'obres...
Necessites saber-ho fer.
Necessites saber. Estem destruint, estem tirant cases a terra, i per això no ens fa falta tanta estructura ni tantes gaites. Construïm cases. Comencem a pensar on són els arquitectes de l'economia o de l'activitat, i comencem a facilitar que aquests arquitectes de l'activitat puguin fer coses. En aquest sentit, aquest canvi en la legislació laboral que s'ha de començar a negociar, jo crec que hauria de ser un primer pas. No es tracta, i aquest és el missatge que ens volen donar a vegades, no es tracta de fer que sigui més fàcil acomiadar la gent. L'objectiu mai ha estat aquest. L'objectiu no és acomiadar la gent. L'objectiu és que sigui fàcil contractar-la. Escolti'm, si contractar un senyor vol dir que el seu sou, el que li pago amb ell, quan li sumes a l'IRPF, la Seguretat Social i la indemnització de 45 dies, que l'has de sumar perquè la tindràs, representa que estàs pagant el doble, això no és competitiu. No és competitiu. Per tant, no ho faig. Ara, si et diguessin, no, miri, és que vostè tindrà facilitats. És que si vostè contracta, com que té molts avantatges això a tots els nivells, doncs tindrà facilitats, no sé quins, però potser tindrà cotitzacions reduïdes a la Seguretat Social, potser el seu treballador podrà tenir una cotització reduïda a l'IRPF, si les indemnitzacions per acomiadament es redueixen o s'eliminen, perquè tot aquest estalvi que estem fent pel camí el podré aplicar a pagar-li a l'atur a aquest senyor si té la mala sort de tornar-se a quedar sense feina. Dius, ostres, ho estic posant molt fàcil. Qualsevol que tingui una idea, que tingui ganes de tirar endavant un nou negoci, o qualsevol que tingui un negoci i vegi l'oportunitat de fer-lo créixer, dirà, ostres, potser ho provo. Ara no. Ara diuen, no vull agafar gent. I si no em surt? Clar, no és tan fàcil com dir, ho redueixo. No, és que em puc estar enfonsant. I aquest és el gran problema. Tenim moltes empreses molt bones, que van bé en aquest país, i que no s'atreveixen a engegar nous projectes, també per una manca de crèdit, però sobretot per el brutal risc que això representa.
Alguna cosa més? Jo volia introduir un altre element de debat, sí. Perquè quan parlem sempre d'economia, la Maria Pilar, que hem coincidit ja diverses tertulies, ho sap, parlar del dèficit fiscal de Catalunya. És a dir, mentre nosaltres estem parlant avui aquí, cada any veiem com 18.500 milions, segons les últimes dades, se'n van a Madrid i no tornen, el que significa un 8,5% del PIB, I això representa, em sembla, si no merro, 2.300 euros per cap. És a dir, nosaltres quatre, ara que estem aquí parlant, doncs al cap de l'any paguem uns quants diners que no se'm...
Això es diu solidaritat, com tu ja saps.
Bé, de fet, comentàvem abans d'entrar a la tertúlia, la presidenta...
La solidaritat és l'1%, eh?
Sí.
Exacte. I la presidenta del Parlament, per exemple, Núria Gispert, a partir d'una demanda de Ciutadans, ha advertit que no permetrà utilitzar expressions, diuen, injurioses contra l'Estat, referint-se en aquest tema, com per exemple dir Espanya en roba o espoli fiscal, per parlar d'aquests 18.500 milions d'euros. És un altre dels debats que sembla que no tenen solució, perquè el Partit Popular en majoria absoluta ja ha dit que no vol parlar de pacte fiscal, que és la proposta de Convergència i Unió. Convergència i Unió vol portar una consulta ciutadana que no seria vinculant. No sé com veuen aquesta possibilitat o no d'intentar solucionar aquest dèficit fiscal. Jo no diré espoli o Espanya en roba, però vaja, si volen dir-ho vostès, és cosa seva.
Aquí podem dir-ho espoli,
sí, no? Això pot dir tothom, no, o dir que és una quota de solidaritat que li sembla molt bé, és a dir, aquí tothom pot opinar el que vulgui. Com vulgui.
No, a veure, jo, en el meu cas no he enganyat mai, jo sóc independentista cada vegada més radical en el bon sentit de la paraula. Fa molts anys doncs, que hem estat parlant d'aquest dèficit fiscal i no hi ha hagut manera no de convèncer l'Estat espanyol, de convèncer, ja veig que ni Unió Democràtica, per tant tenim seriosos problemes. L'Estat espanyol és evident que no el convencerem mai, és normal. Jo si sóc capital i vaig rebent ingressos de les meves colònies, doncs és evident que no les deixaré escapar ni una ni l'altra. Per tant, ho veig molt i molt difícil, i més amb una majoria absoluta. Ara, qui m'agradaria que ho decidís per un cop a la vida és el Parlament de Catalunya, i des de Catalunya fer una demanda clara de què és això que hem de deixar de pagar o el que hem de començar a rebre d'una vegada per totes.
Si revisem la història, a tots els nivells, història social, política, econòmica, a mi em costa trobar un gran canvi, un canvi radical, que vingui per la via negociada o gradual. I penso que el principi de l'error està aquí. No aconseguirem un pacte fiscal a través de la negociació, no aconseguirem un pacte fiscal parlant molt, no. No ho aconseguirem, perquè a una de les parts òbviament no li interessa i perquè a més és un canvi radical. Els canvis radicals s'aconsegueixen amb altres canvis radicals, no? Ara, per apartar-me del món polític, se m'ha aparegut la figura de l'Steve Jobs, no? Escolta'm, t'agradarà o no t'agradarà, però quan l'Steve Jobs decideix,
no pateixis, són coses que passen, això de caure els cascos,
quan decideix que hi ha que canviar el mercat de la música portable i s'inventa això de l'iPod, doncs no ho negocia, simplement ho treu al mercat i se'l menja. Anteriorment ja havia tingut altres èxits i també altres fracassos, no? Quan decideix fer Pixar Studios, doncs no va fent proves, no, simplement ho fa i funciona i canvia el món del cinema, i no es fa ni gradual ni d'una forma negociada. Si de veritat volem canviar radicalment la relació econòmica que tenim amb la resta de l'Estat, doncs ens hem de plantejar accions menys
negociades. Ja posats, canviem la política, també, la relació política també la podríem.
Maria.
Jo, ojalà un dia Catalunya pugui ser independent, però ho veig tan a llarg plaç, no ja per el que deia el Joan, sinó perquè jo tampoc penso que aquí Catalunya ara de cop i volta vulguin trencar amb Espanya, la veritat. Perquè encara que només sigui perquè la indústria i tal té un mercat a Espanya, una part del mercat, doncs amb això ja hi és suficient. Ara, que l'abús que s'ha anat fent paulatinament en Catalunya, especialment després de la mort de Franco, això es tindria que canviar amb l'acció que sigui. T'ho proposen una i la secundarem perquè s'acabi d'una vegada, no?
Mira, la primera acció l'has dit tu. Des del Parlament no sembla que sortirà una idea, no sé si d'independència o de més radicalitat. Crec que és el foro. Escolti'm, si des del Parlament no sortim amb el convenciment ple i majoritari i aclaparadorament majoritari de que hem d'exigir un canvi de relació, no passarà mai. Amb petits missatges, amb petites accions, amb queixes. Sí. No es queixi vostè,
faci
coses.
Doncs hem deixat de pagar l'IRPF.
Per exemple. Hi ha coses que no les podem fer, hi ha coses que sí. i analitzem les coses que podem fer, analitzem l'impacte, analitzem com es poden estructurar i intentem que algú lideri l'estructuració.
Vostè no em dona el que em deu, doncs, bueno, jo me li descomptaré de l'RPF. I ja està.
Sí, o miri, o quan vingui un senyor a tractar-se d'una altra comunitat autònoma a la meva sanitat, doncs abans de deixar-lo entrar, aviam si té una urgència, òbviament, ni m'ho plantejaré, però si és qualsevol altre tipus de tractament, abans de fer-lo entrar a l'habitació, li demanaré que, sisplau, em faci una provisió de fons, perquè si no, no podré fer-li el tractament. O moltes altres coses, i escolta'm, hi ha coses que sí que les podem fer. Plantegem-les, analitzem-les, mirem l'impacte i, sobretot, fem-les. No estem fent res.
Mm-hmm. No, en seu parlamentària, malauradament, fins i tot en nit electoral, quan a la seu de Convergència es cridava independència, independència, el senyor Mas demanava silenci. No sé si en altres moments ho va fer, però en el moment que es cridava
perquè
independència...
Perquè estava a la tele.
Segur.
Perquè estava a la tele.
Segur que va demanar
estava...
silenci, podem veure.
Els pilots en vermell.
No, i el que demana la presidenta del Parlament, va, ho trobo... No sé quines sancions preveu pels diputats que utilitzin.
No, simplement se'ls esmana ara... Vaja, és un...
Bueno, ho trobo bastant ridícul. Podem posar el nom que vulguin a la cosa, però que l'espoli fiscal hi és i existeix i que aquests 2.500 euros per català any... doncs se'n van i no tornen, i són, per tant, bueno, que la senyora Gispert digui quin nom li hem de dir, però existeixen i és un problema pel nostre país.
Però fixa't que anem a petar allà mateix, no? Perdem el temps debatent si el nom és adequat o no, i no dediquem ni un minut de veritat tractar el problema. Digui-li vostè com vulgui, digui-li a l'efecte X.
No, però és que segurament a la senyora Gispert l'incomodaria molt parlar del tema. Llavors, mira, si ens estem distraient a canviar-li el nom, doncs mira, tot això que ha guanyat.
Amb el tema del dèficit fiscal, la retallada és un exemple molt clar. Amb les retallades que es volen fer ara a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que són 40 milions d'euros, el dèficit fiscal dia a dia a Catalunya és de 50 milions d'euros. És a dir, en 20 hores d'espoli fiscal, la retallada de TV3, per posar un exemple, i per no entrar en sanitat, dic el més recent, no caldria. És a dir, l'arreglaríem.
No sé si és veritat o no, que la Generalitat paga, o té que pagar, 4 milions d'euros diaris per d'interessos, i després hi ha el deute. No sé si és veritat o no.
Pot ser perfectament veritat, perquè els nivells de deute són molt alts, no? Però anant al teu tema, totalment d'acord.
No, jo poso la xifra sobre la taula. Una altra persona podria dir, doncs a mi em sembla molt bé que hi hagi aquesta relació econòmica amb la resta de l'Estat, i em sembla molt bé que se'n vagin els diners, perquè considero que ha de ser així, no? Però vaja, les xifres hi són, vull dir. A més, aquestes són avalades per la Generalitat, amb el nou sistema de finançament.
Si trobes algú que pagui els meus 2.500, avisa'm,
No, jo parlo, hi ha gent aquí a l'Estat, que, bueno, no els sembla malament,
Dius TV3 són 40 milions. Podríem dir, mira, la Diputació de Barcelona són 800. I jo sé què fa TV3. M'agradarà o no, estaré d'acord o no, la miraré o no, però sé què fa. No sé què fa la Diputació de Barcelona. Espero que facin alguna cosa. No sé si val 800 milions el que fan. Tendeixo a pensar que no, perquè és una capa interposada. Jo crec que si entréssim de veritat en els nivells polítics de la despesa, trobaríem bosses infinitament més importants que coses més casuals com el tema aquest de TV3, no?
És un tema més que afecta el tema de la immersió lingüística, etc.
I que a més caldrà tirar enrere, perquè com que els de TV3 són llestos, doncs ja han dit, mira, doncs no podrem fer futbol, que és el problema més greu que hi ha en aquest país, no poder emetre futbol amb obert, no veure el Barça. Per tant, les reaccions a les xarxes i tot arreu són tan brutals que suposo que algú dirà, home, el futbol a lo millor sí que l'hem de veure.
Però de tota manera, jo crec que totes les cadenes que té el complex de TV3, l'esport no sé quantos, el no sé què, excepte el 324, moltes d'elles són prescindibles, perquè no tenen audiència i en canvi es gasta molts diners.
Doncs que algú faci l'anàlisi, si és que al final ens ho deixen tot tan amobert.
Sí, perquè no es
retallaré matitza... TV3, no, escolti'm, digui'm a què s'ha d'aplicar la retallada de TV3, que total està gestionant vostè. Amb això no deixaré de fer això i allò, i segurament, doncs tens tota la raó, món, segurament hi haurà determinades cadenes que sí podrien ser prescindibles, i determinades altres que val la pena mantenir, però tot plegat fem l'estalvi i tirem.
Ara, jo dic, abans deia, el de les segones retallades que arribaran tard o d'hora, perquè a nosaltres, o el govern de Catalunya, no, proposarà una sèrie de retallades i després vindran les del Rajoy, i justament les televisions que ells en diuen autonòmiques segurament patiran un sever cop de bala, i esperem que no sigui legislat perquè... per anar treballant la seva eliminació, eh? Perquè, bueno, és una cosa que el Partit Popular n'ha anat parlant.
El Partit Popular sempre ha volgut privatitzar les televisions autonòmiques.
Tenim l'exemple, per exemple, de Castella, quan Cospedal va arribar a la presidència, que el primer que va fer va ser, entre altres coses, privatitzar la televisió d'aquella regió, per tant,
ho va veure. El Gallardón va dir que privatitzaria Telemadrid i encara no ho ha fet, suposo.
No ho sé, l'únic que amb TV3, com a identitat de país que és, doncs segurament hi deuen tenir moltes ganes, i aquesta retallada del govern de Convergència la deuen aplaudir, però ull amb el que pot venir, no?, legislat des de Madrid a referència a les televisions públiques.
Molt bé, doncs deixarem aquí la tertúlia perquè ens apropem al butlletí. Moltíssimes gràcies, Maria Pila, Toni Ramon i Joan Alsina. Molt bon dia als tres.
Bon dia. Bon dia.
Butlletí i magazín. We'll what a wonderful world.